Bona nit, des de Roda de Barà Ràdio encetem sexualitat femenina amb la doctora Jassi Molins. Bona nit, Jassi.
Bona nit, Sònia.
Com va tot?
Doncs bé, com sempre.
Així m'agrada. Que sempre vagi tot bé, escolta. Doncs, Jassi, aquest programa, evidentment, parlem de sexualitat femenina amb tot un ampli ventall, no? Perquè parlem de temes molt diversos, també.
Aquests últims programes ja ens endinsem una mica en el món apassionant de la parella.
Molt bé, apassionant.
Bueno, això era un programa que sortia per la tele, que era molt divertit, el doctor Soler, que va marcar una pauta, no?
I avui de què parlarem, doncs?
Avui parlarem del termòmetre de la relació de la parella, com combatre la monotonia.
Ah, que no passi com el Piqué i la Shakira, no? Exacte. Que diu que va ser la monotonia.
Ah, va ser per culpa de la monotonia.
No, era la cançó, era la cançó. Fem resum de programes, ja sí.
Va, molt bé. Doncs mira, ara com que en portem moltíssims, sí. Ja cada vegada es fa més complicat això de fer un resum, eh? Vull dir, sí. Recordem que qualsevol dels programes que s'han emès, si us els heu perdut, podeu consultar-los al podcast, val? Tot i així, faig un resum ràpid perquè bé, per saber una mica què és el que us pot interessar. Al principi ens vam començar amb conèixer a una mateixa, no? O sigui, des del sol pelvià, l'autoconeixement de la vulva, etc. I com fer l'amor amb una mateixa, que això és bàsic i fonamental. Perquè abans de fer l'amor amb un altre, un ens hem de saber què és el que ens agrada, què és el que no ens agrada, i aleshores és important aprendre a comunicar-se amb la parella i suposant que n'hi hagi, que no és obligatori, i dir el que ens agrada i el que no ens agrada. Vam fer uns programes sobre l'orgasme, també el sexe en parella ja, i alguns temes interessants com la menopausa, parelles lesbianes, també programes, per exemple, de temes d'alguns problemes que poden patir o podem patir les dones, com el vaginisme, l'anorgàsmia, però sobretot amb l'enfoc de que tenen solució, o sigui, que es pot provar alguna de les idees del programa o demanar ajuda. Després, diversos programes que el que pretenien és donar eines i usos parlem del que parlarem d'avui sobre la monotonia, no? Des de joguines, sí. Cures, etc. Per tant, tenents dia al riu, així.
Exacte.
Com una... I tenim, doncs eines, dildos, pues, pel·lícula, tot que ajudi a la passió, a gaudir. En el fons, el programa s'ha anat al plaer, no? L'hem fet. Hi ha alguns altres programes, parlar de la diversitat, no? Persones per alguna voluntat, ja sigui física, per exemple, doncs és un exemple com l'artrosis, per exemple, o capacitats, persones, etc. Vam fer una dedica una a la infidelitat de la dona, la de la infidelitat, les hi ha infidelitat i sobre a la casa, i és també que és el que les formants també. Hem com va abraçant, com és l'abisme, cantant, dos programes de transmissió em deixava estar perquè el tenir por, ser responsables. L'últim, doncs, plaer amb la paret. Seguirem ja.
Doncs pregunta.
Perquè sempre ens vegades els prepara pregunta.
Diu una ullera al programa, el dia de transmissió. Vivi és lesbià, fa que a més no té li aquelles que fa.
Bé, el risc pot ser, o sigui, de l'escala, no? De l'ada, de les diferents, la que té més risc, la que s'ha exàtera, no? Doncs, que sé, tons, o que menys risc a fer mal, per exemple, no? I també, que té més risc sempre és la pallor. Per tant, per exemple, en parelles depèn molt de les que facin, de les coses que facin. Per exemple, vam parlar de les joguines sexuals, d'on teves, com el raspall, Vull dir, no, estàs a posar amb les coses d'una persona, l'altrament, sí. No? Clar, una persona té menys risc esporàdiques, que la certesa no la té. I també, zero, no existeix res, Tot, hi ha algunes malalties sexuals que també es pot adquirir per altres vies, una hepatitis. I llavors sempre heu de decidir, no?, quin grau vol dar, no? És una parella fixa, jo que, sobretot això, aquestes mesures d'higiene, sobretot quan hi ha penetració, moltes vegades va bé a mà, perquè amb els lubres el risc d'una petita erosió són molt... No? Heu de decidir. Sempre és difoncellar, o sigui, jo és informació i cada persona ha de rebre les, no sé, no, la seva responsabilitat, però el risc zero no existeix. I amb una parella sexual també, natural, que això és un classe molt elevat de temes d'infidelitat, no? Que pot ser esporàdica o de manera reiterada, no? I clar, augmenta el risc, o sigui, que això cadascú que prengui les seves decisions en funció de la informació.
Molt bé. Una altra pregunta. Diu que el sexe més apassionant que ha tingut ha sigut després d'una baralla forta, però que tot i així la majoria de vegades que es discuteix amb el seu marit no en té ganes. Si és normal.
Naturalment, que és normal. Bé, vam parlar l'últim dia del sexe de reconciliació. Això és un clàssic, eh? Vull dir, després es fan les paus al llit. Però compte, perquè això és una arma de doble fil, perquè per una banda sí, que realment després de l'excitació, perquè quan ens barallem doncs hi ha tot un munt d'hormones que tenim al cos, com el cortisol, com l'adrenalina, que estan a tope, i llavors això mateix pot fer que després aquest sexe sigui molt més apassionant. Però compte de no agafar aquesta dinàmica, perquè de baralla polvo, no? Baralla sexe, perquè és una mala dinàmica, perquè en el fons hem de saber què és el que està passant amb aquesta parella. Uh-huh. Avui en parlarem més, de les relacions. Llavors, el normal és precisament això. Si hi ha mal rotllo, doncs un no té ganes. Vull dir, i aquest mal rotllo pot ser per mil motius. Vull dir que parlarem una mica més de tot això després en el programa.
Perfecte. I diu que un altre oient ens diu que en el programa anterior vas dir que la sexualitat és el termòmetre de la relació de la parella o de la salut. Que expliquis una mica més de què va això.
Doncs per això mateix hem posat aquest títol en aquest programa d'avui. Realment és això, no? Si, a veure, una parella fixa de molts anys, hi ha el tema de la monotonia, que ja en parlarem, i potser la freqüència o la intensitat pot ser que sigui diferent dels principis. Això gairebé és generalitzat, no? Però si, per exemple, una parella porta molt de temps que no té relacions sexuals, i no hi ha cap impediment físic per no tenir-ne, no? Cal que es plantegi veure què està passant, no? Vull dir
que hi ha algun problema, no?
Exacte, no? O sigui, és una mica com un indicador, no? O sigui, allò com anem ens fem un anàlisi i diu, aviam com estem, no? De sucre, de colesterol, de totes aquestes coses. Doncs la sexualitat diria, bueno, aviam què passa amb aquesta parella que fa molt de temps que no en té ganes, no? Uh-huh. Bé, després parlarem una mica també de la monotonia, que podria ser. No tot vol dir que hi hagi d'haver mal rotllo. També cal dir que discutir-se és normal. O sigui, compta amb una parella, igual que els germans, no? Germans que no es discuteixen mai no són normals. Una parella que no es discuteix mai, tampoc.
Tampoc.
O sigui, que a vegades tenim... Hi ha persona que... gestiona els conflictes amb la discussió, sí. No sé què, de manera vehement i forta, i en canvi hi ha altra gent que l'evita. Tot això també té a veure una mica amb aquests models de vincle emocional que hem après, no? De que a vegades hi ha qui evita els conflictes i hi ha qui li agrada estar al mig de la salsa.
Hi ha qui li va a la marxa, eh?
Exacte, li va a la marxa, no? Sempre la cosa està en conèixer un mateix. O sigui, l'última reflexió de l'últim dia era sempre... amb la informació aquesta dels diferents models de vincle, quin vincle tens tu? I aprofitant això, farem un repasset molt ràpid dels vincles principals.
Molt bé.
Definició de vincle. És la manera com hem viscut de petits la nostra relació emocional amb els nostres progenitors. Això ens marcarà com funcionem a les nostres relacions d'adult, tant a la parella com a les altres situacions, amb amics, etc. No? Uh-huh. Aleshores, els tipus principals n'hi ha 4, però n'hi ha un que és el desorganitzat, molt patològic, que aquest avui el deixarem a banda, i només ens centrarem en 2... Però també explico primer que és el vincle segur. El vincle segur és aquell de les persones que se senten bé, tant amb elles soles com amb els altres. O sigui, no necessàriament necessiten els altres, ni necessiten l'aprovació dels altres per estar bé. Però això no vol dir que evitin les relacions ni que se separin, sinó que estan còmodes i se senten bé i fins i tot... si tenen una parella, per exemple, amb un altre tipus de vincle, ho porten bé, no? El problema està quan hi ha dos vincles opostos que allà entren al conflicte. Llavors parlarem d'aquests altres dos, que seria l'ansiós i l'evitatiu. Uh-huh. L'ansiós és que ha rebut per part d'algun dels progenitors, o sigui, tenim un vincle amb el pare, la mare, la família clàssica, vull dir, no és obligat, i més avui dia que hi ha diferents models de famílies, no? Hi ha famílies monoparentals o famílies de dos lesbianes o dos gais que poden perfectament tenir uns nens amb un bon vincle i amb unes cures excel·lents, Però el clàssic, no, que venim de pare i mare, doncs podem tenir una relació amb el pare d'una manera, amb la mare d'una altra, no? Però si, clar, la situació ideal és que els dos fossin vincles segurs, però quan hi ha, per exemple, un vincle ansiós és que és com que el mateix pare o la mare ja ha rebut dels seus progenitors algun tipus de vincle d'aquest tipus que és molt inconstant. O sigui, ara t'estimo molt i ara et foto quatre crits, no? Llavors això dona com inseguretat. Llavors, després, davant d'aquesta inseguretat, el que es busca és precisament amb l'altre una proximitat. Una proximitat i un reconeixement, no? I quan això no es dona, perquè l'altre, per exemple, ha rebut un vincle evitatiu, doncs se sent frustrat, perquè no li diuen les paraules que li agradaria, no rep les carícies que li agradaria, etc, etc. Perquè el vincle evitatiu és l'opost. O sigui, va aprendre a calmar-se tot sol, el nen, perquè tenia algun dels progenitors que era com evitatiu, o sigui, marcava massa distància. Això, per exemple, és una cosa que tot ara se'n parla molt, fins i tot, mira, ja fa temps que se'n parla, però ahir estava jo amb una amiga meva psicòloga i li parlava d'això i no coneixia aquest model. Perquè, esclar, dintre de la psicologia hi ha molts models i moltes coses que tots van aportant van aportant idees i informació que ens serveix per entendre'ns millor, en realitat, a nosaltres i a la parella, no? Llavors, aquest levitatiu és un que això, no? Que pot viure la intimitat com una invasió. I a la millor, en el moment del sexe sí que hi ha intimitat, lògicament, però després, durant la resta del temps, és una persona doncs, que fa poques carícies, que no li agrada doncs, el contacte físic i tot plegat. I tampoc, a la millor és una persona també molt tancada. Llavors, clar, si s'ajunta un ansiós que necessita precisament aquesta proximitat i tot això amb un evitatiu, llavors aquí tenim els...
Ho m'aixoquen, no?
Tenim els problemes, exacte. Això val la pena conèixer-ho, saber quin és el nostre patró predominant i també conèixer l'altre i, clar, tot passa després per la comunicació, per la comunicació amb la parella.
Evidentment.
O sigui, que això era una mica la reflexió de l'últim dia. Però hi ha més elements, o sigui, no tot és la teoria del vincle. O sigui, en la psicologia passa això, no? que diferents psicòlegs treuen unes idees molt bones, però no et pots enganxar només amb allò, perquè hi ha molts més elements, no? Per exemple, un altre element molt interessant a conèixer de les relacions, sempre, a més, aquests models són aplicables, tant a la parella com fora de la parella, per exemple, a la feina o amb els amics, no? Hi ha el que entenem per relacions simètriques o complementàries. Què vol dir això? Que simètriques, que estem al mateix nivell, no n'hi ha un que mani més que l'altre, val? Que això seria el desitjable, però clar, d'on venim nosaltres, no? Clàssicament, el patriarcat, doncs és que l'home estava en posició, el que se'n diria, up, a dalt, i la dona, down. Tot i que, a la millor, el clàssic, no? Però a casa la que mana és la dona, no? La que decideix què es compra, vaja, però això és un... Les decisions importants s'han de prendre entre dos, no pot ser que un sempre sigui el que tingui la iniciativa, el que decideixi, etc, etc. Ah, llavors, això seria, per exemple, aquest model tradicional és un model complementari. Ara bé, a l'altre, el simètric, que tots dos fem de tot, també pot arribar un moment que sigui cansat, no? Perquè no tots servim per tot. I llavors, moltes vegades, tant les tasques com les decisions, com moltes coses, ens les podem repartir. I, per exemple, anar a la feina està molt clar, no? A vegades hi ha gent que és com molt ordenada i serveix com una formigueta, i en canvi una altra que és molt més espontani, més d'improvisar i tal. Llavors, la gràcia és, per exemple, quan hi ha un equip, és que cada un jugui el rol preferent, però mai a la vida que ningú estigui sobre de l'altre, no? Perquè, per exemple, en relacions simètriques, a vegades hi ha el que se'n diu una escalada simètrica. Què vol dir això? Que això passa, per exemple, amb gent, amb professionals de classe mitjana, en què els dos tenen una carrera, els dos tenen dues professions i dos feines de responsabilitat, i llavors, per exemple, un és, doncs jo faig això, no? Doncs ara jo faig la tesi doctoral, doncs jo ara faig dos màsters, ara jo faig no sé què. Clar, està molt bé, tot això si es fa des del punt de vista de que un vol fer allò perquè li agrada o li ve de gust, no perquè de manera inconscient, moltes vegades no és conscient, sinó és de manera inconscient, és jo li vull estar demostrant a l'altre que realment jo sóc més capaç, no? I llavors aquí de vegades ens centra en una escalada que això a vegades no té fi, no? I naturalment que tot això repercuteix després en la sexualitat. Quan vam parlar del programa de les infidelitats, també una de les causes de la infidelitat, especialment de la dona, és perquè de manera inconscient, ja sempre faig aquest matís, perquè moltes vegades fem coses que no sabem ni per què les fem. No? Sí. És interessant després saber-ho, no? És, val, doncs tu ets, per exemple, una persona, el marit, no? Posem per cas, el clàssic, molt exitós, anar a la feina, tal, i la dona juga un paper, un rol secundari. I aleshores això crea una frustració que indirectament, a la millor, es busca una relació extramatrimonial o extraparella per compensar i sentir-se poderós. O sigui, seria com per lluites de poder. O sigui, és una mica complicat, eh? Vull dir, realment el que sí que us diria que totes aquestes informacions que vaig donar en els diferents programes, bàsicament ho compartiu també amb la parella, no? A veure, si sou capaços de comunicar-vos i de veure una mica on esteu, doncs endavant i perfecte. Ja dic, no existeix la parella que no té conflictes, la parella que no es discuteix. Ara bé, si d'aquí no se'n pot sortir, llavors demaneu ajuda. Vull dir, tant a nivell de psicoteràpia, per exemple, psicoteràpia familiar, o també, bueno, un sexòleg, etc.
Molt bé.
Més coses, vinga, més elements coses. Encara. Hi ha una cosa que és el concepte de contracte i renovació del contracte cada X anys. Què vol dir això? Que les persones canviem i que a lo millor, doncs, dos persones van decidir d'anar a viure juntes perquè en aquell moment estaven molt enamorades, etc. Moltes vegades hi ha molts temes que ni es parlen abans de posar-se a viure junts. Temes tan terrenals com qui paga el rebut de la llum. No?
Imagina't.
Sí, no? Com es distribuiran les tasques domèstiques, en el cas de que es decideixi tenir fills, si se'n tindran o no, etc. A mi m'agrada molt explicar una història, que a vegades l'he explicat així amb alguns pacients, que és que una vegada vaig fer un viatge a Egipte, i en l'hotel on estàvem, no?, allotjats, hi havia un casament. I el guia ens anava explicant com funcionava el casament, no? I anava, doncs ara fan això i ara fan allò, no? És molt xulo, a mi sempre m'ha agradat, no?, quan vaig a països diferents i veure, per exemple, si dona la casualitat que hi ha un casament, és veure com ho fan,
clar,
no? Diferents cultures i tal. I llavors el que ens va explicar el guia, que jo vaig trobar molt interessant, és que sembla ser que en alguns països d'aquests àrabs fan un contracte escrit, un contracte llarg. I, per exemple, coses com si la dona portarà el vel o no el portarà. Perquè, clar, bueno, el tema del vel és un tema molt,
sí,
molt discutible, no? Però, clar, perquè precisament un dels altres guies tenia previst casar-se aviat, com que era guia turístic, era una persona obertament, no?
Sí.
Però, o sigui, que, per exemple, ell no li hagués exigit a la dona que portés vel, i en canvi la dona era una de les condicions que posaven al contracte. Llavors, en aquest contracte escrit, doncs, i s'hi posaven moltes coses, doncs això, no?, temes monetaris, temes econòmics, temes dels fills, de l'educació dels fills, no?, perquè a vegades hi ha gent que ha tingut conflictes, perquè quan han tingut fills, que no els han tingut, que potser ni els han planificat, o altres vegades sí, no?, a quina escola els portarem? Ara imagineu-se que n'hi ha un de la parella que és molt religiós, el vol portar a un col·legi de monges, i l'altre diu, no, jo vull l'escola pública. Bueno, ja la tenim muntada, sí, sí, aquí, no? Vull dir, clar, de motius de conflicte amb una parella n'hi ha moltíssims.
A patades, sí, sí.
Val? Però va, bé, si aquest contracte no s'ha fet, perquè aquí no es fa això, i de vegades de paraula, de vegades hi ha temes que s'han parlat o no s'han parlat, etc. A més d'això, al principi sembla que no, que tot, estem d'acord amb tot, i al cap d'un quant temps ja no és així. Doncs sí que val la pena, hi ha com uns cicles que poden ser, hi ha qui diu de 3 anys, hi ha qui diu de 5, en què les coses canvien. I les persones a vegades evolucionem en sentit contrari. Jo també recordo una amiga meva, metgessa, que fa molts anys es va separar, i li vaig dir, bueno, i quin és el motiu? Diu, molt fàcil i molt simple, ella ho explicava molt fàcil. Diu, si ens posem a mirar el mar, l'horitzó, no, el mar, diu, un mira a la dreta i l'altre mira a l'esquerra. I quan vam començar, ens vam casar o vam començar a viure junts, els dos miràvem endavant, no? Ho simplificava molt.
Sí, però clar.
Que és molt, molt gràfic, no? Perquè a vegades passa això, amb el temps, les persones evolucionem. Molts dels problemes que hi ha ara és perquè les dones estem evolucionant més ràpid. I abans doncs, sortíem d'un patró en què... Ah, però el príncep blau, no? I tot el que ens havien explicat de les pel·lículetes del Disney, dels contes de fades, doncs...
Ha fet molt mal, tot això.
Sí, llavors, esclar, al principi sí, tot el que ell volgués, no? Però arriba un moment que dius, escolta, jo què, no? I llavors et comences a espavilar i potser xoques, no? Xoques,
sí, sí, perquè, està clar.
Esclar, hi ha moltes coses que també depèn de l'altre i de l'educació que ha rebut a l'altre, no? Mira, aquest matí feia una reflexió que he tingut uns amics a casa que són alemanys. Bueno, ella no és alemana, ell sí. Clar, els alemanys, un altre amic que tinc que és americà, no? Vull dir, ens porten una avançada amb nosaltres. O sigui, ells, tu els convides a dinar a casa i sense dir res, s'aixequen de la taula i et posen el plat a dintre el rentaplats. I és perquè de petitets, els nens, ja els hi han ensenyat a fer això. Cosa que aquí, ni pensar-ho. O sigui, les nenes sí que ens han matxacat des de petites que havíem de fer això, però els...
Oh. Home, però jo reconec que jo vaig a casa d'algú i no m'aixeco de la taula.
Ah, no!
Però també de la mateixa forma, quan venen a casa meva no m'agrada que ho facin.
D'acord. Jo comparteixo, no? O sigui, a mi m'agrada molt aixecar-me i moure'm de la taula, o sigui que no em costa gens. I si una persona ve un dia, no li deixo, li dic no, perquè a més a sobre et poso del rentaplats malament, no? Si és un dia. Però bueno, això no ho dic perquè estigui bé en aquell moment, és perquè és l'hàbit.
Sí, sí, l'hàbit, exacte.
Que ja l'han mamat de petits.
Que sí, és veritat.
Cosa que molts homes de segons quines generacions és que de petits els nens no els hi deixaven fer res, i les nenes tot.
Sí, sí, és així.
Vull dir que a vegades, llavors això, aquests poden ser motius de conflicte.
Oh, no? I tant.
Bé, amb aquí una idea del contracte, o sigui que de tant en tant, arriba un moment que s'entra en una crisi la parella i llavors s'ha de tornar a renegociar.
Home, això estaria bé perquè, mira, amb el tema només dels gossos, els problemes que hi ha per la custòdia dels gossos en parelles,
clar.
És increïble.
Ja.
Vull dir que tothom vol el gos i pobre gos, amunt i avall se'n va el gos.
Clar, i com és la veritat, el gos
bé, no? Content, però...
A veure, no, i després, això estàs parlant però, de quan clar, ja s'han separat. Ja.
Sí, clar.
Però prèvia a la separació, a la millor també qui treu el gos.
Exactament. Però llavors això estaria bé amb aquest contracte que també quedés tot.
Especificat.
No ho veig malament, això del contracte.
Sí.
Però té avantatges, sigui, té avantatges.
Encara que només sigui de paraula, no? Però al cap d'uns anys, o sigui, per exemple, un pis, doncs hi ha un contracte de 5 anys. Mm. I al cap de 5 anys, doncs, es renova, sí. No? O moltes coses, no? Van així. I si ho tenim mentalment i de dir, escolta, l'altre ha canviat, però jo també he canviat, no? I a veure, ara com ens tornem a reajustar, no? A lo millor un necessita més aire, per exemple. Un necessita... Sí. Que és que, clar, venim molt del que nosaltres hem après a casa. O sigui, si us fixeu, per exemple, hi ha gent que es truquen cada dia diverses vegades. Amb el pare, amb la mare, amb la filla, amb la germana, amb el no sé qui. Hi ha gent que en un dia a la setmana o cada 15 dies no té prou. Clar, això també, una idea interessant, és que és això, no? A vegades les parelles interculturals de dues cultures diferents, lògicament, xoquen en moltes coses. Però encara que haguem nascut en la mateixa població, venim de dues famílies diferents. I de dos models absolutament diferents.
Sí, sí, que cada casa és un món, diuen, sí, i és veritat.
Sí. O sigui que, bueno, tot això veure que a vegades no és que siguem estranys nosaltres ni rars, si això és normal, això és la vida. I llavors és com aprenem a gestionar tot plegat. I si hi ha alguna cosa sòlida que fa que vulguem seguir amb aquesta parella, doncs com ho tractem tot plegat.
Ja sí, ho hem de deixar aquí.
Ja
ho hem de deixar aquí.
Sí, tan aviat.
Tan aviat, passa molt ràpid el temps, no?
Sí, doncs mira, que així tenim material pel proper dia.
Sí, el proper dia continuarem parlant, no, d'aquest tema.
Us deixo la idea de reflexionar sobre totes aquestes coses, com dona la vostra parella. I parella heterosexual o...
Sí, que no té res a veure, eh? Llavors, per coses i donarà la setmana vinent. Gràcies, Jessi.
Adéu.